Molt bona tarda, són les dues. Prova de foc per als candidats a l'alcaldia de Sabadell.
Notícies migdia. Núria García.
Sis alcaldables participen demà al vespre al debat decisiu que organitza la majoria de mitjans de comunicació locals. Un debat televisat i que també es podrà seguir, òbviament, tant per la 94.6 com pel canal de YouTube de l'emissora municipal, que posarà a prova els candidats del PSC, Esquerra, La Crida, Ciutadans, Sabadell en Comú Podem i també Junts per Sabadell. Confrontació d'idees i de propostes per mirar de treure els electors indecisos de cara a les eleccions del pròxim diumenge. El debat decisiu arrencarà a les 7 del vespre i és obert al públic. Al marge de les municipals, durant el Notícies Migdia, també parlarem del Melanoma o de l'última producció en què participa l'actor sabadellenc Pep Ambrós, tot amb l'ajuda del Roger Benet a les vies de so.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
La situació a les carreteres catalanes a aquesta hora es mantenen dos carrils tallats a la P7 a Banyeres del Penedès en sentit nord per la retirada del camió accidentat ahir. Hi ha 2 quilòmetres de cues. També a l'altura de Sant Oliva hi ha 3 camions que han encalçat i només hi ha un carril obert. Es registren 3,5 quilòmetres de retencions des del Vendrell. I també està tallada la BB-2113 a l'altura de Sant Pere de Ribàs per un camió ploma que ha quedat encallat en un pont. També s'ha restringit la sortida 26 de la C32 en sentit Barcelona a conseqüència d'aquesta incidència. Per la resta de vies, circulació tranquil·la a aquesta hora.
La notícia del dia.
Falten 24 hores perquè se celebri el debat decisiu de Sabadell. Els principals candidats a l'alcaldia participen demà al vespre a l'últim i decisiu, remarquem-ho bé, debat electoral organitzat per Ràdio Sabadell, Nació Digital i Sabadell, Mola TV i Televisió Sabadell Vallès, amb l'objectiu d'esgarrapar els vots dels més indecisos, que, segons l'última enquesta del CIS, poden arribar a ser fins a un quart de l'electorat. Repassem en detall com serà aquest debat. Ho fem amb l'Helena Molist. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem parlant de qui participarà. Com dèiem, seran els principals candidats a l'alcaldia.
Doncs sí, tindrem a Marta Ferrés pel PSC, Gabriel Fernández d'Esquerra Republicana, Nani Valero de la Crida per Sabadell, Joan García de Ciutadans, Joan Mena per Sabadell en Comú Podem i Lluís Matas de Junts per Sabadell. Pel que fa als aspectes pràctics, el debat començarà a les 7 del vespre a l'auditori del carrer Lassi i és un acte obert a tothom. És a dir, que si voleu viure-ho in situ, ho podeu fer. Això sí, les portes s'obriran a 6:45 i quan faltin 5 minuts per les 7 es tancaran les portes ben puntualment. Si no hi podeu assistir, el podreu seguir en directe per TV Sabadell Vallès, Mola TV i Ràdio Sabadell i també per streaming a través de l'I Sabadell i Nació Sabadell. El debat en si estarà estructurat en 4 blocs: estat de la ciutat, habitatge, mobilitat i pactes. Uns blocs que estaran dirigits i moderats per la cap d'informatius de Ràdio Sabadell i directora d'aquest programa, Núria García, pel director de l'I Sabadell, Jordi de Arriba, i pel cap d'informatius de Televisió Sabadell Vallès, Joan Muñoz. Un cop finalitzats aquests 4 blocs, els polítics tindran el seu minut d'or per convèncer els votants.
Helena, quin serà l'ordre de les intervencions?
Doncs l'ordre s'ha decidit aquest dilluns a les instal·lacions de Televisió Sabadell Vallès i s'ha fet per sorteig. Així doncs, els 2 primers blocs els obrirà Marta Ferrés, mentre que els 2 últims Nani Valero. El minut d'or l'obrirà Gabriel Fernández i el tancarà Joan García. Últimes hores, doncs, perquè els partits polítics es preparin per aquest debat. Des del PSC, el número 2 de la llista, Pol Gibert, expressa que aquest debat pot servir per definir el vot de moltíssima gent.
és que sigui un debat per la gent interessant, no? Que la gent pugui contrastar propostes, que vegi quin projecte té cadascú per Sabadell, en definitiva, doncs, que sigui un element definitori del vot que pugui emetre la gent el diumenge, no? Esperem que sigui interessant, un punt també divertit, perquè els debats han de tenir aquesta cosa de diversió, no? I que la gent hi sigui útil. Al final volem que la gent, doncs, tingui clar què defensa cadascú i pugui escollir.
Per la seva banda, Sílvia Renom, número 2 de la llista d'Esquerra, defensa que el seu és el partit del canvi.
Nosaltres tenim clar que som l'alternativa al canvi que hi ha actualment i la veritat és que esperem, doncs, això, no? Que sigui un debat que se'n pugui treure molt profit, que les persones que estiguin, doncs, tinguin i puguin marxar amb les idees més clares i puguin tenir clar que, sobretot, és molt important que el dia 28 voti tothom.
Oriol Rifé, número 3 de la candidatura de la Crida per Sabadell, ha remarcat la importància d'un debat com el de demà.
Esperem, doncs, que tingui molt d'èxit aquest debat, que vingui molta gent, perquè ara és el moment de pensar en la ciutat, de pensar en el futur, en què volem per aquests 4 anys, i necessitem, doncs, de tota la ciutadania implicada per prendre aquestes decisions tan importants que ens venen.
Des de Ciutadans, David Andrés, assessor del partit, explica quina serà l'estratègia del partit taronja en aquest debat.
Lo que queremos es explicar nuestras propuestas a los ciudadanos de Sabadell, explicar que queremos que Sabadell se convierta en la ciudad para todas las familias, en la ciudad de la innovación, y sobre todo explicar que Sabadell no tiene por qué resignarse a que los de siempre sigan haciendo lo de siempre y sigan gobernando como siempre, sino que hay una alternativa que se llama Ciutadans, que se llama Joan García, y que los sabadellenses creemos que tienen que escoger por esa opción y que tienen que votar a Ciutadans, y es lo que vamos a intentar explicar en este debate.
Joan Carles Torres, cap de campanya de Sabadell en Comú Podem, afirma que cal ser capaços d'explicar demà les propostes de tots els partits.
Esperem d'aquest debat poder posar en contraposició amb les propostes dels altres grups, les propostes que nosaltres tenim per transformar aquesta ciutat i continuar avançant en construir una Sabadell millor per a tots i per a totes.
I finalment, Katia Bota, número 2 de la llista de Junts, reafirma que aquesta serà l'última gran oportunitat per presentar les polítiques de cada grup.
Segurament serà una gran oportunitat, una altra, l'última oportunitat per poder parlar amb els veïns i veïnes de Sabadell, per poder arribar als sabadellencs i sabadellenques i poder-les expressar el nostre entusiasme, el desig de voler anar a govern, perquè si hem aconseguit des de l'oposició fer una oposició constructiva i treballar en positiu per la ciutat, perquè som el Sabadell del sí, imagineu-vos el que podríem arribar a fer arribant a govern.
Tot plegat ho viurem demà en el debat decisiu a les 7 del vespre a l'Auditori del carrer Laci i també en directe a Televisió Sabadell Vallès, Mola TV i Ràdio Sabadell i també per l'estreaming a través de l'I Sabadell i Nació Sabadell.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això no signem les informacions que us oferim a continuació.
Les eleccions municipals a Ràdio Sabadell.
I mentre preparen aquest debat, no deixem de banda que falten només 3 dies perquè acabi la campanya electoral i els partits ultimen totes les seves propostes. Avui els grups han presentat polítiques per la gent gran, de cultura i també per als més joves, a més de temes de mobilitat sostenible i urbanisme.
Les eleccions municipals a Ràdio Sabadell.
El PSC de Sabadell ha presentat les seves propostes per a la gent gran aquest matí en un acte al complex residencial Via Julià. La candidata socialista i alcaldessa Marta Ferrés ha aprofitat per fer balanç de la feina feta durant l'últim mandat i ha tret pit d'algunes polítiques, com per exemple del programa de vacances de la gent gran. Ho ha fet des del complex Alexandra.
Ha sigut una legislatura aquests 4 anys bons. Hem recuperat les vacances de la gent gran, que han sigut un èxit total. Hem recuperat també tota la part, doncs, de vertebració de casals, doncs, que també calia destinar-hi esforços, i a més hem fet un itinerari, doncs, al llarg de la vida, no? Que és la part important, no? Des del moment en què la gent es jubila i fa 65 anys, i per tant des de tenir gent gran activa, passant, doncs, per tots els estadis, no?
Ferrés també ha defensat amb força la feina feta des del seu govern per tirar endavant la residència pública de gent gran del sud de la ciutat.
Sí, l'alcaldable i alcaldessa afirma que gràcies al seu govern, la Generalitat de Catalunya és qui ha acabat pagant la construcció de la que serà la primera residència pública per a gent gran de Sabadell. Ferrés defensa que ha evitat que sigui l'Ajuntament qui assumeixi el cost d'aquesta infraestructura.
Crec que és una molt bona línia que tenim, que hem fet una molt bona feina. Penseu que quan jo vaig arribar d'alcaldessa, aquesta residència volien que es pagués des de la ciutat, és del Sabadell, per tant havíem de deixar de fer coses amb els diners de la gent del Sabadell per destinar aquesta residència. Aquesta residència que té la competència és la Generalitat de Catalunya. Per tant, vaig tenir molt clar des del primer moment com a alcaldessa que qui li tocava fer-la era la Generalitat. I això ho hem aconseguit. Per tant, també molt contenta de lluitar pels interessos de la gent gran i lluitar pels interessos de Sabadell i posar, doncs, en aquest cas, la gent del Sabadell per davant de tot.
Marta Ferrés també ha aprofitat l'acte per parlar de projectes per a la gent gran per la pròxima legislatura. Concretament, la candidata socialista ha defensat que seguiran treballant amb la mateixa línia dels últims 4 anys pel que fa, per exemple, al programa de les vacances de la gent gran. Marta Ferrés, però, ha expressat que una de les línies en què més invertiran seran l'acompanyament de les persones amb dependència, un projecte que treballaran de forma conjunta amb l'Hospital Parc Taulí.
Continuar treballant també amb el tema de la dependència, que no va només lligada a la gent gran, però sí que és un element important, i per tant lligar molt dependència amb salut, que jo crec que és un dels elements que també és clau, tot el tema assistencial i el tema social, lligar-lo, doncs, amb la part sanitària i fer de veritat el model sociosanitari. Per tant, ja estem treballant amb la Corporació Sanitària del Parc Taulí per donar doncs, continuïtat en aquest model i poder-nos convertir en aquest sentit en la primera o una de les ciutats pilots de Catalunya on això passi.
A part d'aquesta proposta, Ferrés també ha defensat que treballaran en més àmbits, com per exemple estudiar si calen nous complexos residencials per a la gent gran, i continua, diu, acompanyant a totes les entitats que treballen en aquest col·lectiu.
Esquerra Republicana proposa cobrir l'escenari de l'amfiteatre del Parc Catalunya per millorar-ne l'aïllament acústic. També pretenen renovar les graderies i que l'equipament funcioni per programar concerts per joves, espectacles familiars i propostes teatrals 9 mesos l'any.
La formació ha detectat que hi ha una mancança d'equipaments culturals enfocats a l'oci juvenil i també falten espais on les companyies d'arts escèniques puguin portar els seus projectes. L'alcalde Pla, Gabriel Fernández, assegura que el nou amfiteatre jove solucionarà els dos problemes.
El jovent de la ciutat demana poder tenir espais, com tenen altres grans ciutats, espais on poder gaudir de bons concerts de qualitat, amb espectacles de bona qualitat, amb un entorn com el que tenim aquí en el Parc Catalunya, privilegiat en aquest amfiteatre, que actualment és bastant bàsic. Nosaltres volem fer una transformació per poder tenir un amfiteatre del segle XXI.
La candidata Èlia Soriano Costa ha detallat que la proposta republicana vol cobrir l'escenari de l'amfiteatre per protegir els veïns del so amb criteris sostenibles.
Hem dit que tendíem a sostenibilitat, per tant, la principal actuació és una insonorització, una redirecció del so acústic, i per fer-ho hauria de ser o amb placa solar que generi pròpia energia per als accessos al parc o per comunitats energètiques, com hem proposat alguna altra vegada. De fet, nosaltres en el nostre programa també portem que tot edifici públic ha d'estar cobert amb placa solar, això forma part d'edifici públic i per tant ha d'estar així, o coberta verda, el que ens permeti sobretot millor aïllar aquest so, sobretot en espais de nit.
Pel que fa a la renovació de les grades, es mantindrà l'aspecte actual, però millorant la seguretat i l'accessibilitat de l'equipament. També estudiaran la possibilitat d'instal·lar una barra de bar. Tot plegat, calculen que podria costar 1,1 milions d'euros i es podria enllestir en un sol mandat.
I s'hauria de poder executar, si començant des del primer dia, si es prioritza, perquè per nosaltres la cultura és una cosa prioritària, en un termini de 4 anys. Hauríem de poder disposar de l'equipament completament acabat, sense que això impedeixi poder-lo fer servir durant aquest temps.
Els republicans asseguren que tant l'Ambassat com l'Observa es podran continuar fent en aquest espai mentre es renova l'equipament.
La Crida per Sabadell presenta aquesta tarda les seves propostes en matèria d'habitatge i també d'urbanisme.
Tot plegat després que ahir els membres del partit firmessin de nou el Codi Ètic, un dels actes més importants i tradicionals de la campanya electoral dels anticapitalistes. Nani Valero, alcaldable del partit, ha explicat en què consisteix exactament aquest document.
El Codi Ètic marca un topall salarial, marca zero beneficis materials, ni regals, ni sobresous, i sobretot marca també que no fem duplicitat de càrrecs, que això també és una altra cosa que segurament veieu en d'altres partits que van tenint càrrecs en d'altres organismes o en d'altres espais polítics.
La mateixa Valero ha tret pit sobre el fet que durant el mandat del quadripartit, quan la formació va estar al capdavant del consistori, es va aprovar el portal de transparència al web de l'Ajuntament. La candidata, però, ha acusat ara alguns partits de no complir-lo.
Cal que aquesta transparència sigui real i que la gent que ho faci públic realment els béns i els diners que té per no enganyar la ciutadania.
Per altra banda, aquest dilluns els anticapitalistes també han presentat una altra de les línies mestres del seu programa electoral, com per exemple la municipalitzar tots els serveis públics que actualment estan externalitzats, com per exemple les escoles bressol.
El cap de llista de Ciutadans, Joan García, és partidari d'ajornar la implantació de zones de baixes emissions fins al 2030.
En una entrevista al Cafè de la Ràdio, García ha assegurat que la ciutat encara no està preparada per posar-la en marxa i per fer-ho el 2024 suposaria perjudicar molt els autònoms.
Qui li dirà als autònoms que tenen que anar cada dia doncs, al centre de la ciutat a fer el repartiment de les seves mercaderies o fer els seus serveis, que s'han de canviar molts d'ells la seva furgoneta, el seu cotxe, perquè ara no poden entrar al centre de la ciutat.
García també ha protagonitzat un acte a l'Urpí amb la candidata dels liberals a Terrassa. Tots dos han defensat la connexió dels dos municipis amb un tren directe de la R4 fins a l'aeroport. L'alcaldable Taronja ha explicat com es faria.
Tenim arguments suficients, poblacionals, de recursos, d'activitat econòmica, perquè Sabadell i Terrassa, que entre les dues ciutats pràcticament sumem 500.000 d'habitants, tinguem una connexió directa amb l'aeroport. Té cap sentit, més quan a més a Sabadell tenim un altre aeroport que d'alguna forma, en molts casos, hi ha molts serveis d'aquest aeroport de Sabadell que tenen molta relació amb l'aeroport del Prat.
Sabadell en Comú Podem proposa la construcció d'una pista de cross en la parcel·la reservada per al Surf City, així com l'habilitació d'algun dels antics molins com a centre d'interpretació del Ripoll.
Són dues de les propostes plantejades per la formació liderada per Joan Mena, que passen per la protecció d'aquest espai.
Naturalitzar l'entorn del riu Ripoll, protegir l'entorn del riu Ripoll i evitar que es produeixin projectes eixelebrats, com per exemple la piscina d'onades, la piscina del surf, que és la gran proposta de la candidata del Partit Socialista. Creiem que al riu justament no poden encabir-s'hi projectes, macroprojectes d'aquest tipus, que l'únic que venen és a especular amb el nostre territori, a d'alguna manera malbaratar recursos que són públics i que són de tots i totes, i per tant el que ens interessa és pensar en clau de futur.
Mena també aposta per millorar els accessos al riu i garantir-ne un bon manteniment, sumant-hi sancions per a les empreses amb naus abandonades a la llera. A més, també proposa replantejar els usos del Ripoll incorporant-hi els culturals.
Junts per Sabadell vol transformar l'antic edifici de Correus de la Via Massaguer en la seu de les entitats de la cultura popular.
El número 3 de la formació, Quim Carné, ha detallat la proposta.
Per tant, en aquest edifici, que sabeu que són un edifici on hi ha una primera planta amb dues alçades, podrien tenir, evidentment, imatgeria ben situada, on poguessin les escoles venir-ho a visitar, és a dir, els gegants posats, on es pogués fer també a la part de dalt les seves subseus, o les seves seus socials, i a baix tindríem tota la part on podríem guardar els seus materials. Per nosaltres és clau aquesta situació.
Els juntaires també volen traslladar els museus d'art i història en un futur equipament que s'ha d'aixecar a l'actual aparcament de l'Eix Macià, on també s'hi ubicaria el Museu Tèxtil. Pel que fa al vapor piscit, Junts planteja situar-hi el Conservatori Municipal de Música. La formació també és partidària d'adquirir el Museu del Gas en la línia del que va anunciar la candidata del PSC la setmana passada, però no ha concretat què hi posarien.
I acabem, el PDeCAT ha fet públic el projecte Viu al Ripoll, que fa referència a les actuacions que tenen previstes per aquest espai. En parla el seu alcaldable, Amadeu Papiol.
Ha de ser un espai de multiús, preservant sobretot el que és tota la seva biodiversitat, però alhora que sigui un lloc d'esbarjo i també un lloc de promoció econòmica. Ja tenim l'eix que és el campus i el Parc Taulí. Allà, però, hi podríem fer un percurs bit i també un lloc d'interpretació de lo que ha sigut fins ara el Ripoll en l'economia de Sabadell.
El PDeCAT considera que la ciutat està vivint d'esquena al riu Ripoll. A més, considera que alguns veïns l'utilitzen a mode d'abocador. En aquest sentit, Papiol considera que la zona s'ha d'adaptar a les noves economies. A tot això, avui el PDeCAT celebra el seu acte central al casal Pere IV a les 7 del vespre i a 9:15 presentaran avui també la nova llei per promoure i fomentar les donacions i el micromecenatge.
I el dia 28 de maig segueix la programació especial a través del canal de Twitch de l'emissora, la 94.6 de l'FM i les xarxes socials. El resultat, l'anàlisi i les reaccions. Viu el 28M amb Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
Les 2:19, creixen els casos de melanoma diagnosticats al Taulí. El centre sabadellenc detecta una mitjana de 65 casos d'aquest càncer de pell cada any, una vintena de casos més que fa tot just una dècada. Aquest increment s'atribueix al canvi d'hàbits registrats en la forma de prendre el sol en els últims anys. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. La població cada cop s'exposa més al sol i ho fa amb menys roba. Aquest canvi d'hàbit s'acaba traduint en l'aparició de més melanomes. La coordinadora de Dermatologia del Taulí, Mireia Sàbat, ha apuntat la causa d'aquest càncer de pell en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Com a factor que s'ha vist implicat en el melanoma són les cremades solars, sobretot en la infància i adolescència, però al llarg de tota la vida. Però sí que en la infància i adolescència aquestes cremades augmenten la probabilitat de tenir melanoma en l'edat adulta. Després hi ha el melanoma genètic, no tenir una predisposició genètica, però de les coses que puguem controlar, diguéssim, és el sol, les cremades solars.
Més enllà dels hàbits, també hi ha un altre element clau, el color de la pell del pacient.
Segons el tipus de pell que tingui, si és una pell més fosca, aguanta més el sol i es crema menys, però les pells clares, amb ulls clars, doncs tenen més probabilitat de cremar-se. Per tant, aquestes encara tenen més risc de cremar-se i, per tant, de tenir melanoma amb els anys.
La majoria de casos de melanoma detectats al Taulí es donen en pacients d'entre 40 i 60 anys i la incidència és més gran en dones que en homes.
Canviant de qüestió, un veí denuncia que Endesa els ha tallat el subministrament elèctric sense previ avís i sense motius. Es tracta d'una família amb dos menors que té totes les factures pagades i que fa 3 anys que esperen un contracte definitiu amb la companyia.
El 3 de maig, Endesa va tallar la llum a una família del carrer La Lluna. El cas és que s'acabaven de construir un habitatge i encara tenien un contracte d'obra mentre esperaven el contracte definitiu. Un dels afectats, Marc Pastor, ha explicat que l'empresa no els ha donat cap tipus de resposta ni avís i que tenen totes les factures pagades.
No hi ha hagut impagaments, tinc factures de pagament de totes les factures elèctriques, i ningú ens dona una solució tan senzilla com és que vingui Endesa, torni a connectar dos cables que tenen corrent, perquè ens ho va dir el propi tècnic, que les podien connectar sota la nostra responsabilitat, però això és un acte il·legal, però també és il·legal deixar sense llum a nens.
Els afectats no saben a quina porta més han de trucar, ja que de moment ni l'empresa ni les administracions els hi donen una solució.
Jo vaig fer diverses reclamacions a Endesa, he anat al síndic de Greuges, Mossos d'Esquadra, Ajuntament, Emergències Energètiques, i la resposta que he tingut ha sigut simplement una cosa de recibo per part de totes elles. Ningú està fent res i hem de pensar que hi ha menors que estan vulnerant els seus drets fonamentals.
Mentrestant, han de carregar els aparells electrònics a la feina, connectar-se a internet a través del mòbil i fer la compra diàriament.
Gràcies, Mireia. Julià.
Gràcies.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Sabadell s'omple de música. Torna al festival Observa. Del 25 de maig a l'11 de juny, Sofia Hilar, Els Pets, Nena de Conte, Els Amics de les Arts, Làgrimes de Sangre i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Un nou village amb tipis Cerdanya, restaurants locals de Sabadell, actuacions i market. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies.
L'Agència Tributària, més enllà de Sabadell, engega l'atenció presencial i gratuïta de la campanya de la renda i el patrimoni a les oficines que té distribuïdes, també la de Sabadell, arreu del territori.
La cita prèvia es podrà començar a demanar a partir de dijous i l'atenció es farà de l'1 al 30 de juny. Des de l'inici de la campanya, les oficines ja han atès 2.128 persones per telèfon.
El govern destinarà gairebé 60 milions d'euros a l'empresa pública d'energia per instal·lar plaques solars a 600 taulades de centres educatius, sanitaris, comissaries i altres edificis en 2 anys. L'objectiu és arribar al 40% de les cobertes dels immobles de la Generalitat a finals del 2024.
El Consell Executiu ha aprovat la transferència a l'energètica dels recursos, així com la cessió de les instal·lacions que ja s'han construït i que generen un total de 17 megawatts de potència. L'energia renovable produïda es destinarà a cobrir les necessitats de l'espai en concret i d'altres ens públics, però l'excedent que generi se cedirà gratuïtament a clients vulnerables que tinguin un bo social elèctric i que visquin a 2 quilòmetres a la rodona.
Els propietaris reclamen incentius per millorar l'accessibilitat dels habitatges a Catalunya perquè el cost continua sent una barrera per fer aquestes inversions que necessitarien 8 de cada 10 immobles.
Així ho assegura l'informe Accessibilitat a l'edifici, despesa o inversió de la Fundació Mútua de Propietaris, que conclou que el 87% dels edificis d'habitatges catalans hauria de fer obres per eliminar barreres arquitectòniques per millorar l'accessibilitat, amb un cost mitjà de 1.361 euros per casa. L'entitat ha denunciat que l'accessibilitat no rep la importància que mereix quan no hi ha persones que hi viuen amb mobilitat reduïda o necessitats especials.
Fem un últim apunt. La ministra de Defensa, Margarita Robles, assegura que Espanya no pot enviar F-16 a Kiev perquè no en té.
Robles ha apuntat que en no tenir aquests avions, l'Estat tampoc pot participar en l'entrenament de pilots perquè cada avió té la seva dinàmica. Espanya disposa d'avions F-18 i Eurofighters.
Cultura.
L'actor sabadellenc Pep Ambrós interpreta l'obra sucia de la dramaturga Bàrbara Mestanza. En ella, l'actriu i directora explica la seva història personal com a víctima d'un abús sexual i la reacció de la societat davant d'aquest tipus de situacions.
L'actor Pep Ambrós actua en l'obra juntament amb Bàrbara Mestanza, interpretant múltiples personatges al voltant de la història personal de la dramaturga. Ambrós ha destacat que és un privilegi acompanyar la seva amiga en aquest viatge i que espera que els espectadors surtin del teatre sentint que alguna cosa ha canviat dins seu. En declaracions al Matí, l'actor també ha explicat que l'obra neix a través d'una pregunta que va fer-se Bàrbara Mestanza.
Per què no vaig fer res? Por qué no hice nada? No? Aquell tio no m'estava obligant a quedar-me allà. Ella es va quedar bloquejada i es va quedar en aquell espai. Ella físicament hagués pogut marxar i no ho va fer. Per què no ho va fer? Què li va impedir això? Per tant, per explicar això, què fa? Fa un artefacte teatral preciós, que és molt important dir, perquè és molt important, que és una funció amb moltíssim humor, que encara ho fa més desgarrador.
Pep Ambrós també ha destacat que, deixant de banda la pregunta de si li agrada més fer tele o teatre, a ell el que li agrada és poder fer projectes que sent que són útils.
Amb una feina com la meva, on artísticament estàs exposat i on tens la necessitat de sentir que el que fas és útil, quan et trobes en funcions així, doncs són un regal.
L'obra sucia es podrà veure de dimecres a divendres al Teatre Acadèmia de Barcelona fins l'11 de juny.
El temps.
Recte final del Notícies Migdia amb la previsió meteorològica. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bon dia. Un dimarts que s'està presentant regirat. Aquest matí que hi ha enruixats a moltes comarques. Després el sol ha acabat sent dominant fins i tot a prop del mar. Hi ha moltes comarques del prelitoral, però en canvi a hores d'ara tornen a haver-hi ruixats que es van escampant sobretot pel Pirineu, Prepirineu, i d'altres de més dispersos van apareixent a la Catalunya central o a les muntanyes del prelitoral, especialment el de Tarragona i el de Barcelona. Atenció aquesta tarda, perquè tindrem algun ram intens amb alguna tamborinada i alguna pedregada fins i tot, sobretot a la Catalunya central, les comarques de Lleida i les del Pirineu, i molt especialment a l'altiplà de la Segarra i Rodalies és on esperem que plogui més. En canvi, amb moltes més clarianes arran de mar, sobretot a Girona. Demà un temps molt semblant al d'avui. Matí de núvols, sobretot a Tarragona i Girona, amb alguns ruixats, i demà a la tarda una altra vegada cap a l'interior del país. Us seguirem a la xarxa.
Fins aquí el Notícies Migdia, que hem posat aquest punt i final amb la crònica del temps. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a partir de les 2. Abans podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, a les xarxes socials, i a partir de les 7 el Notícies Vespre. Que vagi bé, adeu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm